A Ràdio Maricel, cada dia al matí amb nosaltres.
Llegeixo de la web del Ministerio. El objetivo de la convocatoria es distinguir a los estudiantes que han finalizado con mayor brillantez sus estudios universitarios con un reconocimiento de carácter oficial que al mismo tiempo comporte una asignación económica. Doncs bé, un dels cinc millors premis, millors currículums, millors expedients acadèmics del curs 2016 no acaba d'acabar, la cosa va en retard. De tot l'estat, és un sitgetà. Xavier Hernández, bon dia.
Bon dia, Joan.
I moltes felicitats.
Moltes gràcies.
A veure, explica'ns, què és això dels Premis Nacionals de Fi de Carrera?
Són uns premis que convoca més o menys cada any el Ministeri per premiar els millors expedients i currículums dels graduats de tota Espanya.
D'acord. Millors expedients vol dir les notes.
Sí, i després també hi ha uns punts extres segons idiomes, beques, estades d'estranger, publicacions, etc.
D'acord. Tu vas acabar la carrera el 2016.
Així és.
La carrera de bioquímica.
A la Universitat de Barcelona.
D'acord. I et vas presentar?
Sí, em vaig presentar, bueno, 3 anys després, perquè la convocatòria la van obrir el 2019 pels graduats del 2016. Això és un dels problemes d'aquests premis, que cada vegada van acumulant més retards, però és el que hi ha.
D'acord. I ara t'han comunicat que vas guanyar un primer premi.
Exacte.
I un primer premi vol dir?
Vol dir que dins, això va separat com per diferents àmbits, vol dir que dins l'àmbit de ciències, és a dir, això inclou química, física, biologia, bioquímica o altres biociències, etc., és dels 5 millors expedients de tot Espanya.
D'acord, que no és poca cosa.
No, estic molt content.
Hi ha moltes universitats a Espanya.
Exacte.
Ara t'hauríem de fer aquella pregunta del te lo esperaves?
En el seu moment la Universitat de Barcelona em va donar un premi extraordinari de grau i sabia que tenia un bon expedient. Ara d'aquí ja està entre els 5 millors d'Espanya, doncs aviam, esperar-lo no esperava.
A veure, com s'ho fa un per tenir un molt bon expedient en la carrera que cursa?
Són moltes hores. És molt d'esforç, és arribar a casa cansat, haver d'estudiar, a vegades dies que arribes molt tard perquè tens pràctiques de laboratori i acabes a les 9 de la nit, o és molta dedicació. I després en el TFG ja és dedicació extrema en el projecte que tu tiris endavant.
Per què vas triar bioquímica?
Aviam, jo aquí vull agrair una mica la feina dels professors de l'Escola Via de Sitges. Sobretot el Josep Cromines, la Carme Taulés, la Sílvia Pasqual, que són els que em van encendre una mica aquesta flama. I tenia clar que volia fer alguna cosa de ciències, i perquè m'encantava sempre que tocava hores de física, de química, de biologia a l'escola. I a partir d'aquí, quan va arribar el moment de triar carrera, m'agradava la física, m'agradava la química, la biologia, vaig dir, doncs, bueno, bioquímica, que està una mica entre els dos mons.
Entenc que devia ser una CL bona.
Sí, vaig tenir una bona nota de tall, perquè no. Bioquímica, em sembla que, no sé, el meu any estava a l'11 com a algo, i vaig poder entrar amb comoditat.
Bioquímica són 4 anys?
Sí, exacte.
Com van anar aquests 4 anys? Perquè, clar, si vas tenir un bon expedient vol dir que les notes anaven molt bé.
Al començar la universitat sempre, clar, des de P3 fins al batxillerat, en una mateixa escola, arribes a un món totalment desconegut, és una mica xocant. Però, bueno, passat els primers mesos, li vas començant a veure totes les excel·lències de la universitat. I van ser molt... els primers anys són més assignatures genèriques que a vegades es poden fer més pesades o menys, però sobretot els últims anys, quan ja fas coses més específiques, fas projectes de laboratori, és molt motivant. I a més, al llarg de tot el recorregut, vaig poder-me estalviar, com si diguéssim, també la part econòmica del grau, perquè havia tret algunes matrícules, i això sempre ajuda. Sí, sí.
Aleshores, clar, vas anar avançant. Ens has explicat que a l'escola Pia et van posar el coquet per triar, doncs, cap a aquest camp, però un cop estàs a la carrera, també una miqueta t'ha d'entrar el coquet de cap a on vols tirar. És a dir, la pregunta genèrica, per què serveix un bioquímic?
Un bioquímic pot fer moltes coses, pot dedicar-se a la investigació més bàsica no en sentit de fàcil, de bàsica de elemental, dels fonaments. Pot anar a un hospital i fer PCRs, que ara estan molt de moda.
Ja ho hem après, el que és una PCR.
Pot dedicar-se a la comunicació científica, pot dedicar-se a la docència, té moltes sortides. Jo clar, la carrera és bastant experimental, és a dir, fas molts experiments de laboratori, i quan vaig acabar la carrera vaig voler-me dedicar just a la part més computacional, més d'ordinadors, de bioquímica. Que això m'hi vaig anar aproximant més que després de la carrera. Però té moltes sortides, sí, sí.
D'acord. Què vas fer quan vas acabar la carrera? Vas acabar la carrera, ens has dit, el 2016. El premi ha arribat ara, però el premi és per acabar una carrera el 2016.
Sí.
Què vas fer després d'acabar la carrera?
Clar, jo la carrera l'acabes amb un quadrimestre que és fantàstic, perquè és el TFG, és totalment laboratori. A més, jo vaig poder-lo fer a Seattle, als Estats Units.
TFG és treball final de grau?
Sí, perdó, treball final de grau.
D'acord.
El vaig poder fer als Estats Units i vaig aprendre un munt. I clar, un cop acabat això, et planteges què vols fer després. I després d'aquesta experiència a l'estranger vaig dir, bueno, m'agradaria fer un... Ara que sóc jove i no tinc cap lligam ni res, anem uns anys més a l'estranger, i vaig començar el màster en Biologia de Sistemes a Zuric, a Suïssa.
Biologia de Sistemes, què és?
La Biologia de Sistemes és la disciplina que intenta estudiar un sistema com un tot. Com un tot vol dir aconseguir tantes dades com puguis del que estiguis estudiant i crear un model que ho integri tot. I jo poso sempre l'exemple de la bicicleta, que per exemple tu tens un manillar, tens uns pedals i tens una cadena, que si tu les estudies per separat no saps què fan, però si tu les poses en el conjunt de la bicicleta general pots entendre què és una bicicleta i quin paper té cadascuna en aquesta bicicleta.
D'acord. I per tant es tracta d'això, d'ajuntar tot d'elements que en principi per separat doncs no serveixen, que junts fan una funció.
Exacte.
Que fa una màquina, oi?
Exacte, és allò que diuen que la suma de les parts és, o sigui, el tot és més que la suma de les parts.
D'acord. El que passa és que un sistema biològic no és una bicicleta.
No, és una mica més
complicat. Complex, oi?
Exacte.
I aquí està la gràcia d'utilitzar els ordinadors i dels sistemes.
Clar, clar, clar. Jo ara mateix no faig res de laboratori, vull dir, sí, treballo en un laboratori però no toco cap pipeta ni cap bacteri ni res. Jo estic davant de l'ordinador i el que faig és dades que s'han generat per altra gent al laboratori, les analitzo, les poso en context amb altres dades que són públiques i s'han generat, jo què sé, qualsevol part del món. Intento entendre què és el que està passant en aquests experiments en un conjunt.
D'acord. Per tant, la teva tasca bàsicament es tracta en treballar amb ordinadors, amb dades. Aquests repositoris de dades són públics? Com funciona? Perquè clar, hem passat d'un món en el que doncs, no existia aquesta transferència d'informació tan senzilla a un món que en principi tota la informació gairebé sembla accessible. D'on surten aquestes dades?
Les dades poden venir de molts llocs diferents, però sí que cada vegada hi ha una tendència que sigui tot sempre públic. Sobretot aquests grans consorcis que han generat, jo què sé, hi ha consorcis que han analitzat el genoma de milers de pacients de càncer, per exemple, i totes aquestes dades són públiques. Les pots accedir des de qualsevol lloc del món. I si hi ha algun tipus de dades que pot ser, per exemple, personal, perquè clar, si tens el teu genoma en algun lloc, tu no vols que t'identifiquin a tu personalment, hi ha burocràcia darrere, però al final si compleixes totes les garanties que aquestes dades es tractaran correctament, és totalment públic aquest tipus de dades.
D'acord. Per tant, òbviament, ara hi ha molta més possibilitat per descobrir coses, perquè hi ha molta més interacció de dades diferents de la que hi havia fa uns anys.
Exacte. És, clar, jo treballo en un camp que és una mica el big data de la biologia.
Correcte.
I clar, això fa uns anys era impensable. Ara tu gairebé li pots donar a l'ordinador totes les dades i amb aquests algoritmes d'intel·ligència artificial tu li dius, vale, amb tot això que et dono, em pots predir quins són els pacients que tindran càncer? I l'ordinador, la predictibilitat potser no serà prou alta com per aplicar-ho a la clínica encara, però cada vegada s'obtenen millors resultats i al final això permetrà desenvolupar, per exemple, teràpia personalitzada.
D'acord. De quin volum d'informació estem parlant quan diem que fiquem doncs, això, totes les dades a l'ordinador, allò com si fos una coctelera, les remenem i l'ordinador ens diu, mira això.
Uf, teres i teres, bueno, teres són molts gigas ja, i moltes dades, moltes dades. Clar, ara cada vegada més qualsevol centre de recerca té el que es diu un clúster, que és una plataforma que permet emmagatzemar totes aquestes dades perquè s'acumulen i són grans quantitats de dades que són necessàries per poder fer després l'anàlisi, però això va sent cada vegada més un problema, poder emmagatzemar totes aquestes dades.
L'emmagatzemament i el tractament també entenc, no? És a dir, aconseguir que una màquina pugui treballar, pugui processar tot aquest volum d'informació que, òbviament, persegueix un objectiu, però clar, és tanta informació que no estem parlant d'obrir el portàtil i...
Clar, depèn de l'anàlisi que estiguis fent en cada moment, però per exemple jo no l'utilitzo perquè no ho necessito, sí que amb els ordinadors que tenim al Centre de Regulació Genòmica en tenim prou, però per exemple a Barcelona de fet és un dels llocs pioners de l'estat que tenim el Mare Nostrum, que és un supercomputador superpotent i que et permet fer aquest tipus d'anàlisi.
D'acord. Sí, sí. A veure, quan estaves explicant la teva història, ens havien quedat a Suïssa, vas anar a Suïssa un parell d'anys, oi?
Sí, exacte. Era un màster de... Era any i mig, dos anys. I em va agradar molt perquè era molt pràctic. Clar, després de quatre anys de carrera, que normalment a Europa són de tres anys, clar, jo ja venia amb quatre anys, dius, ja no vull estudiar més una mica. I clar, el fet de que fos molt pràctic, doncs ho vaig agrair molt i vaig tenir l'oportunitat d'estar en tres laboratoris diferents de Suïssa durant aquell temps.
Has comentat, vas anar als Estats Units, després has estat a Suïssa. El nivell dels estudiants, de la gent amb la que vas tractar, és similar, és superior, són gent molt preparada amb... O més o menys, és a dir, algú que surt de la Universitat de Barcelona, diguem, ja pot parlar de tu a tu amb qualsevol universitat bona del món.
Jo, clar, quan fas el canvi tu estàs una mica espantat, no saps què et trobaràs, però jo et diria que la gent surt molt preparada. Aquí i a qualsevol lloc. Jo quan vaig arribar al màster no vaig tenir cap problema per seguir les classes, com si diguéssim. Vaig tenir més problema, per exemple, perquè, com deia, vaig passar d'una carrera que era més experimental, més de laboratori, a un màster que era més d'ordinadors. I clar, jo no en sabia gaire en aquell moment d'ordinadors, i fer aquest pas doncs, potser sí que em va costar perquè justament tenia la mancança. Però a nivell del que havia estudiat al grau, cap problema. Estàs al nivell d'altres països d'Europa perfectament.
D'acord. O sigui que, en principi, no vas tenir problemes d'adaptació quan vas estar aquest parell d'anys a Suïssa.
No, cap problema.
I després d'aquests dos anys a Suïssa, has tornat cap aquí?
Sí, clar. A l'acabar el màster, jo tenia clar que volia fer un doctorat. I em vaig plantejar moltes opcions, vaig mirar, tenia l'opció de fer el màster a Suïssa o d'altres llocs, o vaig poder entrar, van donar la plaça en aquest laboratori on estic ara, que és el Centre de Regulació Genòmica, el laboratori de Luis Serrano, I em va agradar la filosofia del grup de recerca. A més, el Centre de Traducció Genòmica no té res a envejar amb molts altres instituts europeus. És, de fet, un dels millors instituts que hi ha a Catalunya i a Espanya. I no vaig, no, em va costar decidir, però al final estic molt convençut de la decisió que vaig prendre. Sí,
d'acord.
Sí.
I ara quant de temps es d'estar aquí?
El doctorat són 4 anys, vaig començar-lo el 2018. Uh-huh. Per tant, em queden 2 anys de doctorat, més o menys. I un cop passen aquests 2 anys he de defensar la tesi.
D'acord.
Uh-huh. Després, doncs això, hi ha moltes sortides, com deia abans, d'un bioquímic pots dedicar-te dins de la investigació o anar fora. Ara mateix el que m'agradaria seria dedicar-me a probablement fer un postdoc, que és el que va després del doctorat, i últimament a la docència i investigació.
D'acord. Sí, sí. Per què? Evidentment, clar, després del doctorat hi ha un nivell.
Un
i tot.
Postdoctorat.
D'acord.
És, ja, clar, el doctorat és, encara ets un estudiant, uh-huh. tu oficialment ets un estudiant. Jo estic matriculat, per exemple, a la Universitat Pompeu Fabra, i quan acabes el doctorat, si passes la tesi, el postdoc ja seria com una feina. Uh-huh. Ets un treballador en investigació.
D'acord. De què va la tesi?
La tesi...
Si anava a dir, si es pot traslladar a un llenguatge planer, perquè ja entenem que probablement estem parlant ja d'això, de qüestions científicament elevades. A veure...
No, la tesi... jo estic estudiant un procés que es diu la traducció. I una mica el que estic estudiant és, no sé, de la mateixa manera que... Jo sempre he posat aquest exemple, que en català, tu, per exemple, a una escombra, aquí li diem escombra, però si vas al País Valencià li diran granera, uh-huh. o a altres llocs li diuen d'altres formes. I això serien com sinònims d'una mateixa cosa, no? Doncs una mica en l'ADN de les cèl·lules passa el mateix. Tu quan tens un gen, aquest gen està fet de nucleòtids, de lletres. Llavors, les diferents proteïnes es poden codificar d'una forma o d'una altra que són sinònimes. Llavors, fins a quin punt és igual utilitzar un sinònim o un altre per la mateixa proteïna, com si diguéssim, per el mateix aminoàcid, que és el que forma la proteïna. I això és el que estic estudiant, perquè es veu que en diferents teixits, o sigui, per exemple, el cor o el fetge o l'intestí, es tendeix a utilitzar un tipus de sinònim o un altre, doncs probablement això té algun paper en la regulació dels gens en aquests teixits.
D'acord. Que no és poca cosa. I això és un camp, entenc, per estudiar. Tot el camp de la genòmica és un camp obert per estudiar, no?
Sí, sí, exacte. Bueno, aquí es va començar amb la genòmica i ara es van acumulant òmiques, que es diu, perquè genòmica seria estudiar tots els gens.
El genèric.
Però ara aquí ja estem estudiant també transcriptòmica, que vol dir allò... Els gens es transcriuen a una altra molècula, que són els transcripts. Doncs això seria transcriptòmica, o si estudies totes les proteïnes, la proteòmica, o tots les molècules que tens en una cèl·lula seria la metabolòmica. I aquí ja, clar, cada vegada generen més dades i per això són...
Perquè així en genèric, l'Institut de Recerca on ara estàs, l'Institut de Recerca Genòmica de Barcelona, a què es dedica? Quin és el resultat pràctic de la tasca que fan els investigadors que hi treballen?
Clar, al Centre de Regulació Genòmica hi ha diferents departaments que fan coses bastant diferents, sí. però és un centre bastant d'investigació bàsica, que es diu, que no té una aplicació immediata en la societat, sinó que el que genera és coneixement sobre el qual es pugui tenir en un futur una aplicació.
Desenvolupar investigacions que tendeixin a un aspecte concret.
I hi ha, de fet, un departament específic en el Centre de Regulació Genòmica que treballa en aquesta traducció del que és el coneixement en aplicacions. I, per exemple, el meu laboratori aquest mateix any, en base a les investigacions que havia anat fent durant anys i anys de recerca, uh-huh. aquest últim any ha obert un startup en el mateix ara mateix està situat en el mateix edifici, que es diu pulmobiòtics, que és poder desenvolupar medicaments per malalties respiratòries.
D'acord, és a dir que a partir d'aquestes investigacions que es fan en l'institut, després el mateix institut o altres organismes de fora poden trobar una aplicació pràctica.
Exacte.
Aplicada, diguem, doncs això, a les malalties, perquè de fet el camp de la genòmica, el camp dels gens és una disciplina força recent.
Sí, sí.
El codi genètic es va transcriure fa relativament poc.
Sí, el primer genoma humà és de principis del segle XXI, vull dir, no, fa molt poc.
Per tant, és un camp per desenvolupar. En aquest sentit, formeu part, si no de la primera, de la segona, de la tercera, de les promocions que realment tracta directament amb aquest nou camp de la biologia.
Exacte, sí, sí. Uh-huh. Sí, sí, de fet, és un dels camps que està ara mateix en expansió, cada vegada, bueno, ara se'n diu bioinformàtica o big data o intel·ligència artificial fins i tot, i està totalment creixent de forma exponencial. Uh-huh. Sí, sí.
Ara faré la pregunta de les àvies. I no és un perill tot això de tenir tots els gens aquí a l'ordinador per jo poder cric, 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 cric?
Aviam. jo diria que primera que es prenen totes les precaucions, tens un departament de seguretat que pren totes les precaucions perquè això no sigui perillós. Qualsevol investigació que per exemple puguis fer amb virus o coses més perilloses, ho fas en campanes de bioseguretat, amb guants, bates, mascaret, vull dir, està totalment regulat. Sí, sí.
O sigui que en principi
i has de passar, bueno, comissions d'ètica, regulacions
és cap a on anava també, és a dir, que ja estem en el llindar de l'ètica també quan toquem gens.
Sí, sí, sí. Clar, ja, per exemple, el que no pots fer és posar-te a treballar amb cèl·lules, amb embrions i modificar-los genèticament, això està prohibidíssim, lògicament. Però clar, qualsevol estudi que facis, jo que sé, encara que sigui amb cèl·lules embrionàries o amb qualsevol tipus de material biològic, això t'ho ha d'aprovar un departament de bioètica perquè puguis tirar endavant el projecte, si no, no el pots fer.
D'acord. Amb la crisi de la Covid, us ha canviat alguna cosa?
Bueno, la vida totalment, perquè clar...
Com a tothom, oi?
Tota aquesta part de laboratori que treballem amb ordinadors ens han dit vosaltres a casa, i clar, estem teletreballant totalment ara, i som els primers que cauen, i lògicament, no em queixaré, però clar, és una mica cansat. I a més, durant la primera onada, el Centre de Regulació Genòmica va formar part del programa Orfeu de la Generalitat, que era aquest programa que intentava suplir els testos que mancaven al Departament de Salut en aquella primera onada. Com que a l'institut tenim màquines de PCR i tenim experiència en fer PCRs, doncs els instituts es van posar a disposició de la Generalitat per poder suplir aquella capacitat que la Generalitat en aquell moment encara no tenia.
D'acord. I per tant vas participar en aquesta primera fase.
Exacte. Vaig poder-me escapar unes hores de l'ordinador per tornar al laboratori durant unes hores.
Ai, senyora, al laboratori?
Una mica.
Sí?
Una mica. De fet, clar, jo quan faig les investigacions al final trec unes conclusions i moltes vegades s'han de quedar de validar al laboratori. I cada vegada més, si puc fer aquesta validació al laboratori jo mateix, és una manera d'escapar-me de l'ordinador unes hores, i no és molta feina, però m'agrada també fer experiments.
Clar, perquè en el fons, clar, un bioquímic que ha fet tota la carrera dintre del laboratori, aleshores resulta que quan desenvolupa professionalment aquesta passió, gairebé no trepitja un laboratori.
Sí, 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 és estrany, però aviam, jo no ho negaré, la part de la bioinformàtica té moltes avantatges, perquè no has d'estar pendent de si al cap de setmana has d'anar a cuidar les teves cèl·lules que estan a l'incubador, i tens tota la llibertat del món de tancar l'ordinador quan et vingui de gust i continuar quan et vingui de gust. però sí que es troba a faltar també aquesta, no sé, aquesta feina més manual de laboratori, i sempre que puc m'hi escapo.
D'acord. Aleshores, ara aquests dies estàs entre aquí i Barcelona, però és la qüestió és el, simplement estàs fent aquesta tasca dintre de l'Institut de Recerca Genòmica.
Mm-hmm, exacte.
No, a l'Institut s'està tractant coses de la Covid o no?
Sí, des de que va començar tota la pandèmia es van obrir diverses investigacions. Uh-huh. Ja sigui per desenvolupar, per exemple, anticossos que puguin neutralitzar aquest virus, o intentar estudiar quina és la resposta immunitària que generen les cèl·lules en resposta a aquest virus, perquè sembla que és totalment exacerbada. I tot això són investigacions que jo personalment no les estic donant a terme, però sí que hi ha grups en el centre d'investigació que s'hi han posat a estudiar-ho.
D'acord, perquè entenem que hi ha, deu haver departaments, deuen haver seccions que doncs, poden desenvolupar determinats projectes. Això vol dir que altres projectes que aquestes persones estan desenvolupant s'han aturat per prioritzar aquestes qüestions que ara mateix són d'emergència sanitària.
Sí, clar, molts dels projectes s'han aturat i de fet, per exemple, quan vam estar al programa Orfeu, clar, vam haver una mica d'aturar tots els nostres projectes per dedicar-nos a fer testos que en realitat no és la nostra feina, i ho vam fer de forma voluntària, de fet. Durant una temporada va estar molt bé, però clar, arriba un moment que òbviament, i en el moment en què el sistema de salut ja tenia prou capacitat, el programa Orfeu ja no tenia més sortida, com si diguéssim.
A veure, com tenim aquí un bioquímic, entenc que alguna resposta, encara que no estiguis treballant específicament amb això, em podràs donar. Quan ara mateix tenim un virus que ens està circulant, per una banda s'està buscant una vacuna, per una altra banda s'està buscant doncs, un tractament mm-hmm. per la gent infectada mentre no hi hagi una vacuna. Per què no hi ha una vacuna? I per què costa tant de trobar un tractament? No estem parlant amb un metge, estem parlant amb un bioquímic, eh? És a dir, no ens donarà sí, sí. una resposta clínica, sinó una explicació, entenem, més raonada sobre per què és tan difícil d'arribar en aquestes solucions.
Clar, un tractament és més fàcil que una vacuna. Per què? Perquè tots els estudis clínics que s'han de donar... En el moment que tens una persona malalta, doncs l'últim recurs és donar-li alguna cosa que, mira, és experimental.
Si li funciona...
Potser funciona bé, i si no, tampoc per res. Mm-hmm. Tractaments, ara sembla que hi ha el Remdesivir i alguns tractaments que sembla que comencen a funcionar i comencen a estar aprovats, que van en aquesta direcció. La vacuna, clar, el problema és que la volem ja, no? Però clar, tots els estudis clínics porten un temps i és normal, perquè clar, la vacuna és un medicament que ho dones a població sana. Llavors t'has d'assegurar molt bé que aquesta vacuna no li farà cap mal a aquesta població. Llavors s'han de fer estudis amb milers de participants per assegurar-te que ni en un 0,1% dels participants tens una resposta adversa a la vacuna. Mm-hmm. Llavors... Clar, han de passar tots aquests controls per després poder anar a la societat i dir aquesta vacuna segura us la podeu posar.
Mm-hmm. I per què és tan difícil trobar-li el punt dèbil a un coronavirus?
Clar, en el segle XX va ser un boom quan van aparèixer els antibiòtics que mataven els bacteris, no? Clar, si tinguéssim...
Bacteris no és un virus, això ho hem après. Això ho hem après, eh?
No és un virus.
Un bacteri no és un virus.
Clar, amb els virus, que són els germans dels bacteris, són, uh-huh. de fet són més senzills, són més simples, però són més punyeteros perquè uh-huh. no tenim una arma com és un antibiòtic.
Exacte. A més, fins i tot, en algun lloc hem llegit que hi ha el dubte de que si se'ls pot considerar éssers vius.
Exacte.
Oi? Un sí, virus, sí. Un bacteri
tan senzills,
sí, però un... Val.
Són unes quantes proteïnes i ADN, vull dir, no, bueno, ARN en el cas del coronavirus, però no té més.
D'acord.
I la pregunta era?
No, doncs que per què és tan difícil lluitar o trobar algun punt dèbil que ens permeti destruir-lo?
Clar, És complicat, primer, perquè no té un taló d'Aquil·les com tenen la majoria de bacteris o altres microbis que són bacterians. I per altra banda, era totalment desconegut en aquell moment. Llavors, en el moment en què això, que es descobreix aquest coronavirus, s'inicien investigacions per estudiar doncs, el seu ADN, per estudiar quines proteïnes té, com infecta les cèl·lules, quines cèl·lules són les més vulnerables, si són les de l'aparell respiratori, o com s'ha vist després que també poden afectar el sistema nerviós, el cor, els vasos
sanguinis,
sí. Etcètera. I clar, tot això són investigacions que s'han de fer primer a nivell bàsic i després intentar buscar alguna aplicació. Llavors, tot això porta el seu temps.
El món de la investigació va més lent que les necessitats socials ara mateix.
Exacte. I de fet, la pandèmia ha sigut una experiència també de com la societat veu la ciència. Clar, jo recordo que a vegades els titulars dels diaris es despertaven amb una notícia de... s'ha descobert que tal molècula mata el coronavirus. I clar, són una mica sensacionalistes, perquè aquestes són investigacions que primer a vegades es publicaven tal qual, des dels laboratoris, però tot això ha de passar una revisió per altres col·legues del mateix àmbit, per altres experts, per comprovar que realment aquesta investigació és robusta. Un cop s'ha vist que sí que és robusta, s'ha de fer algun experiment, per exemple, en ratolins, després passar-ho a la clínica en humans, clar, no és tan fàcil i porta el seu temps i a vegades porta contradiccions, perquè hi ha científics que diuen no, que sí que funciona, no, que no funciona. I hi ha un debat dins de la ciència fins que no es demostra robustament que sí que és així.
Poden haver efectes secundaris, efectes col·laterals, efectes no desitjats, rebots del que sigui, poden haver tot de qüestions que en un sol resultat doncs no pots arribar a...
Exacte. Sí, sí.
Anava a dir, els científics us heu sentit, no sé com dir-ho, menyspreats o una miqueta atacats per això, per no haver pogut donar una resposta tan ràpida a la que la societat reclamava davant del problema?
Jo no diria menyspreats.
Escolti, vull una d'allò ja.
No, jo, de fet, una mica al revés, vull dir, perquè de cop un dia en lleves, tens aquest coronavirus i resulta que tota la societat té interès a sentir el que tu vols dir i el que tu tens a dir sobre aquest tema.
Hem après molt, sabem, ara ja sabem que el coronavirus és perquè té una coroneta, sabem que té uns enzims allà que fan una claueta que s'enganxen a les cèl·lules, sabem que tenen ARN i no ADN, tot això ho hem anat aprenent.
Sí, clar, potser era... Clar, per als estudiants de bioquímica, diguéssim, que això ja era normal, però és motivador veure que la societat en algun moment doncs, ara està interessada i no només interessada, sinó que ara el govern decideix, per exemple, augmentar els pressupostos en investigació i veure que això realment és important invertir en ciència per si algun dia arriba una pandèmia. I jo diria que una mica al revés. Sí que molta gent et diu, però per què encara no tenim la vacuna? I dius, bueno, tu els expliques, mira, té tot aquest procés, ha passat una fase 1, amb menys, després una fase 1 per saber que és segura, una fase 2 amb una mica més de gent per veure si funciona, i al final una fase 3 amb milers de persones per assegurar-te que funciona del tot bé abans que no la puguis donar a tota la societat.
Mm-hmm. Els éssers vius són màquines? Pregunta per un bioquímic, eh?
Una mica és una màquina. És una màquina que està feta per biomolècules, que es diuen ADN, proteïnes, lípids, sucres, etc. Però al final és tot un mecanisme a molts nivells, tant a nivell d'una sola cèl·lula com a nivell de com diferents teixits es comuniquen entre ells perquè funcioni tot correctament. I al final és una màquina que ha d'estar en equilibri per poder donar vida.
És reproduïble aquesta màquina?
Sí, clar, els éssers vius perquè es puguin mantenir al llarg del temps.
No, artificialment.
Ah, reproduïble artificialment. En algun dia ho serà. Aviam, d'aquí que arribem potser passa molt de temps, però ara, per exemple, sí que hi ha molts estudis en el camp de la biomimètica, per exemple, que per exemple ja comencen a desenvolupar òrgans que s'assemblen als biològics, que potser podrien en algun moment, en comptes d'haver d'anar a un trasplantament, fabricar el teu propi òrgan.
D'acord. Però no hem assolit encara el grau de complexitat d'un sistema natural.
No, perquè ja, el dia que tinguem tot aquest coneixement jo em podré retirar.
El veuràs aquest dia?
No, jo crec que no. Ah. Perquè cada investigació obre noves preguntes, nous dubtes, i tenir el coneixement complet jo crec que no arribarem a assolir mai. Ara, i poder tenir coneixement com per poder anar posant pedaços i poder entendre mecanismes generals que funcionen, sí, això sí.
D'acord, que és on estem.
Exacte,
entenc.
Sí, sí.
La bioquímica, que estudia aquests sistemes complexíssims, parlat al principi de la bicicleta, doncs aquestes bicicletes tan complexes que són els éssers vius i que bé, que a poc anem coneixent i anem destriant. La vas encertar quan vas decidir estudiar bioquímica?
Jo estic molt content, sí, sí. Si m'ho preguntes així personalment, jo estic molt content. I a més és un camp que després quan decideixo dedicar això en aquesta big data de biologia, clar, descobreixo que és un camp en expansió, que hi ha mil portes obertes i crec que no podria fer millor decisió.
Per tant, recomanaries a algú que ara comença i que dius, ostres, és un camp que...
Sí, jo li diria que si té dubtes que ho provi, que vagi a jornades de portes obertes quan es puguin fer.
Amb mascareta.
També hi ha molts cursos de, per exemple, que la universitat organitza per estudiants que estan al batxillerat, que permeten anar veient, doncs, bueno, potser sí que m'agradaria aquest tipus de dedicar-me a fer aquest tipus d'experiments al laboratori, o hi ha cursos que les universitats organitzen que jo animo que la gent que s'hi apunti i que s'ho miri. Perquè són les coses que et permeten encendre aquesta flama.
Doncs en Xavi Hernández, Premi Nacional de Fi de Carrera d'Educació Universitària en branca física, química, em sembla que era.
Ciències.
Ciències, doncs això, ciències. 2016, estem al 2020, però clar, és que al Ministeri les coses van despacio. Doncs això, ha rebut aquest primer premi, és a dir, un dels 5 millors currículums acadèmics de les ciències de totes les universitats d'Espanya, i és de Sitges. Ai, Xavi, moltíssimes gràcies. També és de la Buxiganga, no li hem dit res, no li hem preguntat per fer cap argolla, però també. Moltíssimes gràcies per haver vingut, moltíssimes felicitats.
Gràcies a tu.
Que continuï bé aquest doctorat, que l'acabis i que continuïs en aquest món del big data de la biologia, doncs, descobrint coses des de la investigació. Moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.